COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia. 21 minuts que passen de les 12 des de Tarragona. Continuem arrere en COPE. És dimecres 25 d'octubre, el dia en què sabem que el judici als presumptes piròmans de l'incendi d'Horta de Sant Joan haurà d'esperar fins 2019 o 2020 per celebrar-se. El Suprem ha acceptat la petició dels acusats perquè els jutgi un jurat popular i no un tribunal professional i obliga, per tant, l'Audiència de Tarragona a refer tot el procés. En aquest incendi hi van morir 5 bombers i un més va quedar greument ferit. Va ser el 2009 i avui, el 2017, ens diuen que encara s'haurà d'esperar 2 anys més com a mínim per jutjar els fets. I posem música a tot plegat al dia. Avui al programa sona Cyndi Lauper perquè tal dia com avui de l'any 86 era número 1 amb True Colors. Al programa repassarem tota la informació. Parlarem també amb dues investigadores de la Rovira i Virgili que han constatat els beneficis de l'alletament matern, no només a nivell fisiològic, sinó també a nivell psicomotor. Vindrà, com cada dimecres, també el Moisès Castell a portar-nos l'aplicació de la setmana i avui els acompanyarem fins al punt de la una. A partir de llavors, els deixem en mans dels companys de COPE Catalunya. Mentre, ja saben que esperem aquí propostes i opinions a través del Twitter del programa @COPE Tarragona. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps a l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres continua el temps molt estable a les comarques de Tarragona. Cel clar, amb poca nuvolositat en conjunt, tot i que poden créixer intervals de núvols alts i a última hora apareixeran també alguns núvols baixos cap a la costa. Les temperatures han de pujar una mica més. S'esperen màximes de 22 graus a Tarragona, 23 a Reus i al Vendrell, 24 graus a Gandesa i 26 a Tortosa. El vent seguirà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Ja els ho avançàvem aquest dimarts. 2 morts en un terrible xoc entre un camió i un cotxe a la C-37 a Valls. Per causes que encara desconeixem, el camió va volcar després de fer la rotonda que permet accedir a l'A-27 i va caure sobre el cotxe, que circulava en aquell moment en sentit contrari i entrava a la rotonda. Les dues víctimes són els 2 ocupants del turisme. És un matrimoni d'Alcover de 75 i 77 anys. El conductor del camió està ferit lleu. Segurament en alguns punts de la demarcació han sentit les sirenes d'alerta a aquesta hora. Des de les 10 del matí i fins a la 1 continuen les proves de simulacre de confinament per risc químic. S'han provat les sirenes, els sistemes de missatgeria per activar-les a cada zona en cas d'emergència real i també s'han enviat els missatges SMS a les persones sordes. Aquesta prova es fa 2 cops l'any, serveix per comprovar el funcionament de les sirenes i també per familiaritzar la ciutadania amb el so d'avís de risc químic, amb els consells a seguir també en cas d'accident. Atenció, perquè el Suprem ha acceptat que els presumptes piròmans de l'incendi d'Horta de Sant Joan siguin jutjats per un jurat popular i no per un tribunal professional. L'alt tribunal insta a l'Audiència de Tarragona a refer tot el procés a partir d'ara. Això retardarà encara més la fixació d'una data per al judici, per uns fets que remunten a l'any 2009, no ho oblidem. En aquest terrible incendi a Horta hi van morir 5 bombers dels Graf i un altre va quedar greument ferit. El Suprem ha acceptat el recurs dels acusats basant-se en una reforma del Codi Penal. Les defenses diuen diuen que en el moment dels fets no estava en vigor la reforma del Codi en què es basa l'Audiència de Tarragona per demanar un judici amb tribunal professional. Per tant, com no estava en vigor en el moment dels fets, s'han de basar en el Codi Penal previ a la reforma que permet el judici amb jurat popular. La previsió és que haver de refer tot el procediment allargui la feina entre un i dos anys abans de poder fixar data pel judici. Estaríem parlant de 2020. El foc i les morts es van produir al 2009. Obrim plana política, l'Ajuntament de Reus ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 amb els vots de PDeCAT, la CUP, PSC, Esquerra i ara Reus. Els regidors de Partit Popular i Ciutadans van marxar del ple perquè no volien formar part de la votació. Van deixar banderes catalanes i espanyoles als seus respectius seients, unes banderes que l'alcalde va ordenar retirar a la Guàrdia Urbana. Escoltem l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el portaveu dels populars a l'Ajuntament, Sebastià Domènech.
Tenim una democràcia que es pot veure afectada en el funcionament de les institucions del país, el govern, el Parlament, el president, i també ens pot afectar a nivells que mai podran traspassar, que és l'educació, la seguretat, la sanitat i la nostra cultura.
No se suspèn l'autonomia de Catalunya. El que la volen suspendre o la volen suspendre són precisament els que van votar la DUI, els que volen constituir una república. El que es vol a l'article 155 és garantir precisament l'autogovern de Catalunya.
També ple a Tortosa, que reclama aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Si a Reus el PSC hi votava a favor, a Tortosa els regidors socialistes no es van presentar al ple. Els han acusat de covardia per no donar la cara i diuen sentir vergonya per la complicitat del PSOE amb el Partit Popular i Ciutadans en l'aplicació del 155. Ho deia l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
És la vergonyant posició que té el Partit Socialista, el Partit Socialista de Catalunya i el dit Partit Socialista Obrer Espanyol en relació a l'aplicació del 155. I a mi també em faria vergonya tindre que vindre aquí en este ple a defensar esta posició. No estan presents perquè tenen vergonya de vindre a donar la cara.
I continuem amb la disparitat de posicions del Partit Socialista de Catalunya. Al Vendrell, el propi alcalde socialista és qui ha promogut la moció contra l'aplicació de l'article 155. El text es debatrà en un ple extraordinari aquesta tarda. Obrim plana econòmica, dues de les embarcacions de la flota Tonyinaire de l'Ametlla de Mar han marxat a Múrcia a causa de la situació política. Es tracta de les pesqueres del grup Ricardo Fuentes e Hijos, que ha decidit traslladar-les al port de Cartagena, a Múrcia, on l'empresa té la seu. El grup hauria argumentat a la confraria que, com la quota de pesca de tonyina roja es designa a la Unió Europea si Catalunya en queda exclosa, tenen por de perdre la part que els correspon si les seves pesqueres tenen el port base aquí. La confraria de pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar lamenta la decisió, tot i que l'entén. Miquel Brull, president de la confraria, ha assegurat que la pèrdua és molt gran.
Com a confraria i com a poble, crec que és una pèrdua molt, molt gran, perquè jo crec que també la confraria també perd un pes específic davant d'altres flotes, perquè nosaltres aquí al port de l'Ametlla som l'únic port que teníem, en aquest cas, barques de l'encerclament que es dedicaven a la tonyina. A més a més, aquestes dues barques, una en una altra, havíem perjudicat sempre a la confraria de l'Ametlla i, clar, nosaltres mos sap molt de greu, no ho haguéssim volgut, evidentment que no.
De moment no es preveu cap més fuga a la flota Tonyinaire, però hi ha preocupació i s'ha admès que no volen sortir d'Europa per salvaguardar els seus drets. I encara en plan econòmic, el sector de la construcció a la demarcació remunta tímidament. El darrer observatori de la Confederació d'Empresaris de la província constata un canvi de tendència en una de les activitats més castigades per la crisi. Per primera vegada, des de l'inici d'aquesta crisi, la població ocupada en el sector de la construcció immobiliari no ha caigut i experimenta una lleugera crescuda. En l'actualitat hi ha 21.000 persones al camp i a l'Ebre treballant en la construcció. El volum d'empreses del sector segueix també el mateix patró, descens des de la crisi i modesta remuntada enguany. Avui en dia hi ha 2.700 empreses que s'hi dediquen. CEPTA confirma el canvi de tendència, tot i que es mantenen alguns indicadors negatius, com ara la licitació d'obra pública, que roman encara en mínims històrics, i un altre factor negatiu, que s'està exhaurint l'estoc actual d'habitatges sense que arrenquin suficients noves construccions. Juan Gallardo és responsable del Gabinet d'Estudis de CEPTA.
Per primera vegada amb molt de temps, des de pràcticament, des de que es va esclatar aquesta tremenda crisi econòmica que precisament ha afectat d'una forma extraordinària, ment rigorosa al sector de la construcció, la població ocupada al sector de la construcció ha crescut, mínimament, però ha crescut, no ha caigut. Jo ha crescut tant en termes d'enquesta de població activa com de cotitzants a la Seguretat Social. La qual cosa vol dir que s'està dinamitzant el sector i això és positiu.
I els Mossos investiguen l'aparició de dues armes empaquetades i enterrades al terme municipal de Mont-roig del Camp. Les van trobar a una zona boscosa. Es tractaria d'un subfusell fabricat originàriament a l'antiga Txecoslovàquia i posteriorment també a l'antiga Iugoslàvia i una pistola. Investiguen la troballa per determinar si, malgrat el deteriorament, havien estat utilitzades o encara són funcionals. I per acabar els expliquem que una nova ruta teatralitzada explicarà la rivalitat històrica entre Reus i Tarragona. S'estrenarà demà i anirà a càrrec d'Ans Educació. La ruta comença durant la crema de convents de 1835 i passarà també per la Revolució Reusenca de 1868. Reus, Tarragona i altres gresques permetrà descobrir petits racons de Reus i també farà servir tecnologia 3D per recrear el convent de les Carmelites o com era la plaça Prim abans d'ubicar-hi el Teatre Fortuny, per exemple. Tres personatges faran de guies per aquesta ruta que sortirà de l'antic Hospital de Sant Joan, la primera, demà dijous. Amb això arribem a les 12:32 minuts. Ens aturem dos minuts per la publicitat i continuem.
Tu casa tiene las habitaciones que tú querías, los muebles que tú elegiste y hasta el mensaje del felpudo fuiste tú el que lo seleccionó. Sin embargo, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? ¿Te lo has planteado?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, continuem a Herrera en COPE, parlem com tots els dimecres de salut. Avui tornem a un tema que hem tractat diverses vegades al programa, d'alletament, parlem de llet materna i ho fem fixant-nos en una dada important. Un estudi fet per la Universitat Rovira i Virgili ens diu ara que l'alimentació amb llet materna millora també el desenvolupament psicològic del primer any de vida del nadó. Volem saber més d'això i per aquesta raó m'acompanyen a l'estudi les autores d'aquest treball, la Cristina Jardí i la Carme Hernández, investigadores de la Rovira i Virgili de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Carme, Cristina, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Merci per tornar. Escolta, comencem pels bàsics, si us sembla, perquè sabem que està científicament constatat, vaja, que la llet materna és beneficiosa pel nadó a nivell físic, no? Per entendre's això, ja ho sabíem.
Sí,
no?
Sí.
D'acord? Però aquí introduïu una altra variable vosaltres amb aquest estudi que heu fet, no? I és que també té conseqüències, si ho puc dir així, no? A nivell psicològic, a nivell altres nivells. Quins són els resultats d'aquest estudi que heu fet? A veure.
Bé, doncs els resultats...
T'has mirat, Cristina, t'ha tocat.
Sí. Bé, doncs els resultats... Nosaltres vam pensar en fer aquest estudi perquè... hi havia doncs una mica d'incongruència, no?, en la literatura, i hi havia autors doncs que sí que veien un efecte positiu, no?, enfront de la lactància materna que millorava el neurodesenvolupament, però en canvi hi havia altres que no hi trobaven relació, sinó que trobaven relació doncs, que hi havia altres variables no, doncs, que influïen en aquest neurodesenvolupament, doncs, com per exemple pot ser doncs, els nivells de ferro, la hemoglobina o l'edat gestacional fins i tot de la mare. Llavors vam dir, bueno, doncs, seria interessant no, estudiar-ho i veure nosaltres doncs, què podem veure, no? Doncs, si hi ha relació o no n'hi ha. Llavors va ser doncs, aquest l'objectiu del nostre estudi no? I els resultats, doncs, evidentment, doncs, ens van dir que sí, no? Que la lactància materna, als 6 i als 12 mesos de vida del nadó, doncs, millorava el desenvolupament psicomotor del nen.
Mm-hmm. O sigui, poseu-nos algun exemple, no? En quin sentit, quan en diu això, que millora aquest nivell psicomotor, què vol dir exactament? A veure, clar, estem parlant de nadons, eh? Vull dir que suposo que és difícil de posar un exemple, però, Carme.
Bueno, nosaltres, per avaluar el desenvolupament cognitiu del nen, el que fèiem és una prova de desenvolupament cognitiu estandarditzada, és una prova internacional, i les psicòlogues que l'aplicàvem som, no? Pues som expertes no? en l'aplicació d'aquesta prova, i bàsicament el desenvolupament psicomotor als 6 mesos pues, treballava en més aspectes de coordinació manual del nen, no? de com agafava les coses, per exemple, la motricitat gruixuda, que si pot estar assegut correctament, si ja manté el cap. No? Uh-huh. I als 12 mesos ja anem una miqueta més enllà i ja veiem doncs, també quina capacitat, continuàvem veient aquesta coordinació no? de la mà amb l'ull a l'hora d'agafar les coses, com caminava, quina era també la coordinació a l'hora de caminar, de córrer, més nivells, sobretot parlem de, també, perdoneu, aspectes com la postura del nen a l'hora d'estar assegut als 6 mesos, la força que té a l'esquena, no? Més aspectes, molt, fins i tot els reflexes, no? Més aspectes d'aquest tipus.
Per tant, heu constatat que això millora, no? En els nens, hi ha sí. algun... bé, parlem dels 4 mesos, no? D'alletament matern, diguéssim, perquè a més són aquests 4 mesos que són que les dones, no? A Espanya, en altres països, és més.
Sí, sí.
Aprofitem per dir-ho, ja que hi som. Són els 4 mesos que, en teoria, la mare, no? Doncs està en aquesta baixa maternal i la majoria... evidentment després continuen moltes, no? Però aquests 4 mesos, les que poden fer-ho i volen, doncs poden alimentar el nadó amb la llet materna. Heu comprovat que hi ha diferències si són aquests 4 mesos o és més temps o menys?
Bé, en principi, aquest estudi doncs, s'ha realitzat no, en un període de temps, llarg de temps. Vale? Aquests nens han estat valorats als 6, als 12, als 30 i als 7 anys. Llavors, ara tenim resultats preliminars de que als 30 mesos doncs, també veiem que la lactància materna doncs, també està relacionada amb millorar el desenvolupament psicomotor en aquest cas. De moment veiem això, no? Que als 30 mesos, però són resultats preliminars, eh?
Uh-huh. Digues, Carme, sí.
Clar, també aquí el que volem dir és que nosaltres vam estudiar aquest període dels 4 mesos perquè la nostra mostra en concret és un moment en el que veiem que hi ha un decrement no? sí. de la lactància, vull dir, potser que a vegades és un període en el que doncs, la dona deixa de donar el pit. I llavors sí que tenim lactàncies més llargues a la nostra mostra, però ja el número de subjectes és tan petit que no podem. Però sí que és veritat no, que els estudis també han mostrat que quants més mesos no, de lactància materna sí. també va, és millor. Nosaltres parlem dels 4 mesos perquè és un moment en el que nosaltres tenim una quantitat de mostra important com per poder fer anàlisis estadístics.
Exacte. Nosaltres vam veure no, que aquesta taxa d'abandonament se produïa doncs, principalment al nostre estudi els 4 mesos i vam dir, bueno, doncs anem a veure si en aquest període no, doncs ja podem veure que hi ha un efecte. No? Tot i que sempre recalquem que la lactància materna sempre com més llarga millor. Eh? O sigui, el que diu l'OMS, no, doncs, fins als 6 mesos exclusiva i allargar-ho doncs, fins als 2 anys o més, doncs nosaltres som les primeres no, de dir-ho i d'animar a les mares, futures mares, doncs, que sigui així, eh? Perquè els beneficis, doncs, com més període de temps lactant, doncs, evidentment hi ha molts més beneficis. Eh? Mm-hmm.
Clar, és que diem, ho hem començat dient, no? A nivell, ja només a nivell físic, per entendre'ns, el benefici a nivell d'immunitzar-se per malalties, no? I no sé si podeu enumerar-me alguns d'aquests beneficis, diguéssim, no?
Sí, sí.
A nivell més... físic, no tant psicomotor, potser.
Sí, doncs mira, hi ha molta evidència científica en quan s'han fet molts estudis en persones adultes, no?, que quan eren lactants doncs prenien lactància materna. I s'ha vist que aquestes persones doncs tenen menys risc de tenir, per exemple, hipertensió, colesterol elevat, l'obesitat també, llavors també són persones doncs que tenen menys risc de patir diabetes mellitus tipus 2, Llavors també s'ha vist en nens doncs que hi ha menor risc de patir leucèmia, enterocolitis necrosant també i la mort sobtada lactant, També hi ha altres, com per exemple, disminueix les infeccions gastrointestinals, en aquest cas la diarrea, i també les respiratòries com la pneumonia. També disminueix el risc d'otitis. I després hi ha altres evidències, però que no són tan concloients, que encara falten fer molts més estudis, com per exemple, a veure si recordo, crec que era la diabetes tipus 1, em sembla que és la diabetes tipus 1, i després en malalties cardiovasculars.
Clar, és que estem parlant, mira, ho deies, no? Quant temps heu estat, no?, per tenir els resultats que porteu ara, no?, que tenim ara sobre la taula, no?, doncs aquesta evidència de que millora també a nivell psicomotor el desenvolupament del nadó. Quant temps des que vau començar l'estudi, no? És que és un treball, no?, a tan llarg termini, sí, per tenir resultats, no?, allò fidedignes. Suposo que per vosaltres també és un moment de satisfacció molt gran, no?, quan teniu ja aquestes dades de si ara ja ho podem dir, ara ja ho podem explicar.
Sí, a més tant jo i la Carme som molt pro lactància materna i estem encantades doncs que haguéssim pogut obtindre aquests resultats.
Mira, aprofito per recordar que a més és un tema que aquí també hem parlat bastant perquè crec que no és prou conegut, que per parlar del recordar que existeix aquest banc de llet materna, que a vegades coneixem molt el banc de sang, però no el banc de llet, i és un moment, a més és un banc que s'ha de nodrir de les dones en un moment molt determinat de la vida, i això en aquest cas doncs podem ajudar molta gent, no? I és important, jo crec, donar-ho a conèixer i participar-hi, la mesura que es pugui. Qui pugui, la que pugui, que ens estigui escoltant,
jo,
que contribueixi.
Jo des d'aquí vull animar les mares. Jo amb la meva primera filla vaig ser donadora de llet materna. Clar. I la veritat, doncs, que ajudes molt, no? En quan, principalment als nens prematurs, pobres, que no poden succionar el pit, que no tenen la suficientment força, no? Doncs poder donar aquest aliment tan ric i important per al nadó, doncs és vital, i llavors doncs ajudem molt amb aquests petitons.
Continuareu fent ara seguiment aquests petitons que han format part del vostre estudi?
Bueno, aquests nens han estat ja han finalitzat el seguiment, han estat seguits, com ha comentat la meva companya, no? Als 6 mesos, als 12 mesos, als 30 mesos i ara també als 7 anys.
Als 7 anys, ja? Atenció.
I llavors, clar, tenim resultats, com he comentat, és un estudi molt ample, i una de les característiques principals d'aquest estudi és que tenim totes les variables molt ben controlades, no? Variables socials, totes aquelles variables que afecten al desenvolupament i que fins ara, com ha comentat, hi havia incongruències, no? Ostres, doncs potser el tabac afecta, però uns diuen que sí, altres diuen que no, potser hi ha altres variables de psicopatologia, etc., que estan afectant, doncs nosaltres tot això ho tenim controlat. Llavors, l'avantatge d'aquest estudi és, podem dir, no?, afirmar que veritablement és la lactància materna el que està provocant aquesta millora, perquè hem controlat per altres variables que també s'han mostrat, no?, que afecten el neurodesenvolupament. Llavors, havent tret aquest efecte, ho tenim així, i també ho podem fer a llarg terme, i això fins als 7 anys. Que ara que ja hem acabat d'analitzar aquesta mostra, fa poc, doncs, bueno, ara ja estem amb l'anàlisi, no?, i és, sí, com dius, és una part molt satisfactòria, perquè imagina't, no?, vam començar a reclutar aquestes mares, aquests nens vam seguir a les seves mares des de la setmana 13 de gestació fins que el nen té 7 anys. Clar. És molt satisfactori.
Que els heu vist créixer.
Sí,
fins a la claritat, no?
D'aquí també la importància, que jo ho intento recordar també cada vegada que veniu a explicar-nos algun d'aquests estudis, alguns d'aquests resultats, no?, que en la mesura que puguem també col·laborar, no?, amb aquests estudis que proposeu des de la URB, en aquest cas, perquè, doncs mira, no?, sense la gent que s'hi ha prestat no estaríem aquí, no?, ara tampoc parlant d'això.
Sí, agrair-los-hi, veritablement.
I tant.
Per això, si us sorgeix l'oportunitat, doncs ja sabeu. Avui ja sabem una cosa més, que també la llet materna, a banda de per moltes altres qüestions, a nivell psicomotor, a nivell psicològic, doncs ajuda al desenvolupament del nadó. Carme, Cristina, no tinc més temps, però moltíssimes gràcies. Escolta, torneu quan vulgueu, amb més resultats i amb bones notícies d'aquestes, eh?
Moltíssimes gràcies, Mònica.
Gràcies, un plaer.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem Herrera en Cope. Feia dies que no sentien aquesta música. Jo sé que el trobaven a faltar tant com jo, si és possible, això. Moisès Castell, molt bon dia.
Molt bon dia,
com
Mònica.
Com estàs?
Perfecte.
Quants dies sense veure't per aquí? És que hem tingut uns dies tan intensos...
Sí, sí, sí.
...que hem hagut de canviar la programació, tot això. Bé, bé, però ara ja sembla...
A tots els mitjans ha passat aquests
sí,
dies.
Sí, no? Sí, sí, però bé. No sé si hi ha alguna aplicació per controlar el nivell de tensió que passe un...
Hi ha, eh?
Ha, no?
I els wearables, eh? Tots aquests... Els smartwatch, els fits...
Això que ens controla, no?, les pulsacions i tot plegat. Jo crec que algú ha petat aquests dies, eh?
Sí. Mira, algun dia podríem parlar d'això, eh? Al meu avi li van comprar una,
sí.
Està malament del cor, i aleshores, si hi ha alguna anomalia, les seves pulsacions, ens envia una notificació.
Què em dius ara?
Sí, sí, d'això ja, ja per fer...
Ah, doncs sí, sí, això és molt interessant, sí, sí. Sí, senyor.
No només pels nervis de la rutina laboral, sinó també...
Jo ja et dic que si n'hagués portat una aquests dies, s'hauria encès, com un Samsung d'aquells que explotaven. A mi se m'hauria encès. Tanta tensió a l'hora de treballar, no pot ser bo això. Però bé, avui vens amb una cosa que m'encanta perquè tu saps que jo sóc molt fan d'Instagram.
Sí, 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 del món de la fotografia.
Ai, doncs vinga, va.
Una mica lligat també el que vam parlar l'última vegada, que vam fer la menció que no cal treure cada vegada o parlar cada vegada d'una aplicació nova, sinó les aplicacions ja existents
sí.
Ja ens donen aquestes novetats per a mantenir-nos allà al pie del canyón.
Exacte. No, però es van renovant també en funció, jo crec, de les demandes dels usuaris,
sí,
al final,
és,
no?
Sí, així és.
Llavors, aquí estan ojo a visor, a veure què diem els...
Al final és que les funcionalitats que ja porta, doncs, al ser rutinàries i també la competència d'altres aplicatius, clar. Les adquireix i diu, tenim que innovar, no?
Exacte, doncs en què han innovat? A veure, que jo fa dies que no actualitzo, però no tinc temps ni d'actualitzar.
Així és el sum de la fotografia. Hem parlat que amb la fotografia es podia fer moltes coses, hem parlat dels plats culinaris. Doncs ara, aquesta nova funcionalitat està basada o integrada en els stories. Saps què són els stories?
Sí, sí, no en faig.
Perfecte.
Però sí.
Saps que WhatsApp també té ja stories, sí?
Ja, ja i no cal. Ja en tenim prou. WhatsApp serveix pel que val. Perquè no cal vídeos tampoc, eh? No s'aturem, no s'aturem, que amics i família que m'escolteu.
Bé, bé, per fer 5 cèntims, jo suposo que ja tothom coneix Instagram, però Instagram va començar per una aplicació simple de ficar filtres
a les fotos,
i només per a iOS. La veritat que l'invent va ser de Kevin Citron i la va vendre a Facebook, no sé si la gent ho sap, i a partir d'aquí se va obrir la porta a Android. I bé, només obrir-se ja té 800, va tenir 800 milions d'usuaris. Sí, 800 milions d'usuaris.
Déu-n'hi-do, clar.
Una barbaritat. Bé, doncs aquesta funcionalitat dels stories es pot resumir en tenir un feedback dels teus seguidors.
Ahà, o sigui, perquè pots fer vídeos en directe amb això també.
Bé, un pas... No? Encara, sí, també. Els stories poden fer una fotografia...
I la gent et comenta en viu, no?, diguéssim.
I tu saps, Mònica, són els stickers?
Sí. Ah, què et penses? Què et penses? No sóc tan antiga. Sí que ho sé. Sí que ho sé. Però doncs, explica-ho tu bé.
Doncs els stickers són aquests gadgets, aquests dibuixets, adhesius, podríem dir, que es fiquen sobre les fotografies.
Sí, com emoticones, no?, que pots posar així sobre és, fotografies.
És. Doncs ara n'ha dit uns que són interactius. Què vol dir
què
això?
Què dius ara?
Pots fer qüestionaris. Imagina't, Mònica, tu estàs al teu restaurant, fas la teva foto que sempre fas. Quan...
Sí, sí, sempre la faig, és veritat.
I aleshores podries ficar un qüestionari de ¿os gusta lo que estoy comiendo? Sí, no.
De veritat?
No.
Això és aquesta cosa de les enquestes que m'ha semblat veure aquest cap de setmana passat,
sí, sí,
que
sí,
va
sí,
començar
sí.
I ara està tothom fent enquestes tota l'estona.
Així és, així
ai,
és.
Mira, doncs ja no m'agrada tant això.
Així és.
Llavors, ara la gent ens preguntarà de tot. Ai, i tu com pots res? Perquè jo que, per exemple, penjo la foto de la meva ensaladilla russa i dic, no? Sou fans de l'ensaladilla russa? Sí, no? No? I com contesto jo? Com interactuo?
Aleshores, sabem on estan els stories, a la part de l'aplicació.
Sí.
Accedeixes a l'history i com és un sticker, com hem dit abans, aquest adhesiu per a que
sí, si la traducció seria un adhesiu, sí, sí.
El que és flotant encima de tu foto, la situes on vulguis, de la teva foto, i ja estan els botons.
I tu només has de pitjar, eh?
Sí.
I dir sí, no, sí o no. Sí, no. I només es pot sí o no?
Es pot personalitzar.
Ah.
I no només això, que ja Instagram, ja amb aquesta sortida, diu que té més eines en aquesta direcció, però ja ha tret una altra de personalització, la paleta de colors. Aleshores ja veurem uns stories i unes fotos super treballades.
O sigui que ara, però una cosa molt bona que tenen els stories aquests, i ara diràs, mira la rància antisocial aquesta, és que pots silenciar gent. És a dir, si tu no vols que et surtin, no, els stories d'algú, tu no, simplement dius, no, doncs això, és que aquesta persona en penja massa, no?
I,
sí. I està tot el dia em surt com a que tinc una cosa pendent de veure, a mi això em posa molt nerviosa, Moisés. Jo, veure notificacions de que tinc coses pendents de veure em posa molt nerviosa.
Mira, ràpid.
Llavors silencio el personal.
I t'explicaré un secret, bueno, no és tan secret.
Sisplau.
Sí, la gent està tan malalta amb això que la pròpia aplicació et limita a un history cada 24 hores.
Sí.
Doncs hi ha una aplicació externa per saltar-te aquesta restricció i la gent pot fer diferents stories al mateix dia.
Clar, perquè els stories aquests, les fotos, tu penges una foto a Instagram i es queda allà per sempre, diguéssim, uh-huh. Però els stories caduquen, no? És allò, 24 hores desapareixen, com si no hagués existit,
així
per entendre'ns, no?
Doncs la gent li sembla poc i en 24 hores vol fer més.
Doncs mira, no cal, no? Si volen que quedi, que es facin un canal de YouTube, que ja quede sempre,
molt
no?
Bé, molt bé.
Veus?
I fan els lives, els directes.
Bé, llavors, o sigui que ara podem fer enquestes també. Suposo que això també, Moisés, té una... A banda de que ho puguem utilitzar com usuaris personals i jo pregunti sobre la meva ensaladilla russa als meus 6 seguidors, suposo que està molt pensat també per a nivell comercial.
Una finalitat comercial,
exacte,
sí, completament,
no?
Completament.
Per les empreses que tenen, les marques, vaja, que tenen perfils a Instagram, no?
Sí, de fet, l'usuari o l'empresa, que ja al darrere ho pot veure les estadístiques a temps real.
Aquí vaig.
I... completament a temps real.
És a dir, la intrahistòria és aquesta. O sigui, estem donant encara més dades no? A les grans companyies dels nostres gustos. És que aquí està tot pensat. No es pensin que aquí és per fer una gràcia.
Es testejarà, o sigui, es provarà i arribarà a la perfecció per fer la gràcia.
Però
després, al final ja sabem que... Bueno,
però bé, llavors tu ets favorable a això de les enquestes o no? Perquè ha quedat clar que jo no.
Jo penso que pot tenir la seva utilitat.
Sí?
Sí, i el feedback directe dels usuaris és molt bo, és molt bo.
Molt bé.
I potser, si estàs en contra de les històries, també pots anar a votar no, no? Us gusta mi foto? No!
No!
No! Gusta? No!
És veritat.
Potser un missatge també...
Això també ens dona més pistes, no?, del que tu ens deies abans, que Instagram al final és de Facebook. Facebook va començar, només podies fer me gustes... I ara ja pots fer, no m'agrada, m'entristeix, no? Vull dir, al final...
Així és,
no?
Així, sí. I del seu Messenger, que també és un món, amb els seus propis stories també. I el... Bé,
sí, serà que no tenim prou canals,
sí,
de veritat.
Que... L'únic que el fenomen, per dir-ho d'una forma, Instagram, és bastant curiós. Qui diria que només amb imatges la gent es comunicaria, no? I, o com podia triomfar, no?
És una manera d'expressar-te, no? Al final, la fotografia, no?
I los benditos memes,
Ai, sí.
Memes.
Ai, sí que no n'hem tingut aquests dies.
No.
Jo me'n vaig recordar de tu i en algun... Ai.
És que la gent no sap a què s'exposa, és carne de meme. És quan,
sí,
segons
sí.
El que fa la tele.
Però mira, sort en tenim de l'humor,
Sí.
I dels memes aquests dies.
Sí, sí.
Però bé, molt bé, doncs ja saben, ara a través, si tenen compte d'Instagram, poden fer stories, no? Allò, vídeos, amb parlant, en viu, amb el personal que us segueix, i a sobre ara podeu preguntar directament i fer enquestes.
Així és,
que si
i amb
no
la paleta de
prou...
colors i brotxes, personalitzar-ho i ficar-ho ben bonic.
Si no, volíem caldo, 2 tasses. No passa res. Molt bé, doncs, Moisés, moltíssimes gràcies. T'espero d'aquí uns dies amb més novetats, a veure què ens sorprèn, que això demà ja segur que ja està vell.
Ja,
no? Ja parlarem. Molt bé, gràcies per haver vingut.
Bon dia. A celebration. You know we're gonna
do it right tonight. Herrera en Còpia Tarragona. Amb Mònica Carrasco. Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
¿Ets víctima d'una negligència mèdica? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977-95-81-47. 977-95-81-47. A Reclama, lluitem pels teus drets.
Informa't a la web reclamagrup.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Hola, Mónica. Soy mamen de Amigas Astronómicas. Te voy a contar un truquillo de estos de aprovechamiento que tantos nos gustan. Cuando te quede pizza del día de antes y tengas uno, dos o tres trocitos de pizza que quieras aprovechar, en lugar de calentarlos en el microondas, que de momento se ponen blanditos y luego están súper duros, o de meterlos en el horno otra vez, que se resecan un montón, ponlos en una cacerola al fuego y lo tapas. Y los tienes un ratito ahí. Y ya me lo contarás. Chao.
Ai, amiga astronòmica, això de parlar de pizza a aquesta hora, a aquestes hores, a 3 minuts de la una, no es fa. Però gràcies, gràcies per aquest truc. Queden dos minuts per arribar a la una. Nosaltres tanquem avui la paradeta. Ja saben, els deixo amb els companys dels serveis informatius i després el Pep i la Montse de COPE Catalunya. Nosaltres tornarem demà puntuals a les 12:20 amb tota la informació. Les sèries del Serra, tindrem música també. No es perdin el programa de demà, eh? Aviso. Mentre els vull recordar també el nostre número de WhatsApp, eh? Una via més de comunicació que tenen amb el programa. Si m'està escoltant el Moisès, se'n farà creus d'això, però si em volen enviar notes de veu, seran molt benvingudes al WhatsApp del programa 672-65-35-34, 672-65-35-34. I què em poden explicar? Doncs el que vulguin. Que volen opinar sobre un tema d'actualitat? Benvinguda serà l'opinió. Que volen fer-nos una proposta d'un tema, denunciar qualsevol cosa que passi a la seva ciutat, al seu poble, al seu barri? Doncs vinga, notes de veu o notes escrites, si volen, també al WhatsApp del programa 672-65-35-34. I una altra via també és el Twitter, eh? @copetarragona. Allà trobaran d'aquí una estoneta el podcast del programa d'avui per tornar-lo a escoltar si volen, si s'han perdut alguna cosa. Tornarem demà a les 12:20. Acabin de passar molt bon dimecres i gràcies per ser-hi un dia més.